Les 8. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 13 de maig del 2026. A Palamós han vist sortir el sol fa justament 1:32 i ara mateix estan a una temperatura de 13 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la jornada de vaga convocada aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades facilitades pels sindicats convocants. A més, destacarem que Pals afronta la implantació del porta-porta en un moment realment necessari. I Torroella de Montgrí i l'Estartit han renovat el distintiu internacional de turisme sostenible amb una nota que gairebé arriba al 9. De seguida ampliem i repassem tots aquests titulars, però a més, avui parlarem amb el cantant bisbalenc Miquel Abres sobre la publicació del seu nou tema, El meu país és l'Empordà. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als titulars. I hem de saludar la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I és que la jornada de vaga convocada aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades facilitades pels sindicats convocants.
La protesta ha mobilitzat mestres, professorat i personal educatiu d'arreu del territori per reclamar millores laborals, més recursos i una reducció de les ràtios als centres educatius. Els sindicats denuncien la sobrecàrrega de la feina, la manca de personal i la necessitat incrementar la inversió pública en educació.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que Pals afronta la implantació del porta-porta en un moment realment necessari.
En una entrevista al Supermatí, l'alcalde de Pals, Carles Pi, ha explicat com avança la implantació del nou sistema de recull de porta a porta al municipi. El nou model començarà a funcionar el 18 de maig i afectarà pràcticament tot el terme municipal, excepte la zona de platges, que s'hi incorporarà l'any vinent.
I Torroella de Montgrí i l'Estartit renoven el distintiu internacional de turisme sostenible amb una nota que gairebé arriba al 9.
L'avaluació analitza prop d'un centenar d'indicadors relacionats amb la sostenibilitat. Els inspectors han revisat aspectes com la conservació de la natura, la gestió dels residus, els recursos energètics i l'estat del patrimoni cultural i turístic.
I tornem a Pals perquè el municipi obre la licitació per gestionar el nou bar-restaurant de Cala Pruna, Joan.
El contracte tindrà una durada de 4 anys i el consistori també valorarà propostes culturals vinculades a l'equipament. La licitació arriba un cop les obres de reforma de l'espai entren a la seva fase final.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I és que la Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la 10a edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a Cap Roig.
La trobada abordarà connectivitat, arquitectura, responsabilitat social i economia amb ponents destacats i representants institucionals i empresarials d'arreu de Catalunya.
I hem de parlar de la versió beta de l'Atlas Electoral de la Segona República que ha publicat la Universitat Pompeu Fabra. I és que, segons les dades d'aquesta versió, al Baix Empordà gran part dels vots van anar cap a la coalició d'esquerres en les eleccions de l'any 1936, Carla.
En concret, dels 43 municipis dels quals estava formada la comarca empordanesa, en el moment de les eleccions generals, 27 d'aquests van votar la coalició d'esquerres.
I I l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebrarà aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars previstes pels dies 4, 6 i 11 de juny, Carla.
La commemoració inclourà un acte institucional al Castell de Calonge, una jornada popular a l'estenedor de xarxes del Port de Palamós i la inauguració de l'exposició Dones Empoderades, que comptarà amb una xerrada de la capitana de vaixell i activista social i mediambiental, Marca Sarriego.
I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
Calonge celebrarà una nova edició del Festival L'Aparador dedicada al talent jove emergent.
Calonge acollirà el 16 de maig la tercera edició de L'Aparador, un festival amb prop d'una trentena de propostes artístiques joves. La programació inclourà música, dansa, circ, cinema i una fira artesanal al centre històric del municipi.
I Palafrugell commemora el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb activitats durant tot el mes de maig, Ferran.
La proposta inclou tallers infantils, jornades sobre diversitat familiar, una ballada de l'Indie Hop i sessions de contes. També hi haurà accions simbòliques i espais culturals per visibilitzar la diversitat al municipi.
I ara hem de parlar que Creu Roja Joventut acompanya a més de 1.200 infants hospitalitzats a Girona, Berta.
Creu Roja Joventut ha atès més de 1.200 infants, adolescents i famílies a l'Hospital Trueta de Girona, amb activitats lúdiques, reforç escolar i suport emocional. El projecte Infància Hospitalitzada es desenvolupa des de fa més de 30 anys.
I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs dels titulars més enllà del Baix Empordà. I és que més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha reconegut aquest dimarts que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus en els propers dies. Tot i ressaltar que el risc és baix, ha apostat per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. A més, hem de destacar que la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany, el pas previ per anar a judici. Les dues parts demanen 26 anys de presó per al principal sospitós, Santi Laiglesia, i 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. En canvi, per l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional, ja que no hi ha prou proves per portar-lo a judici. I canviant de tema, perquè diverses exalumnes del Conservatori del Liceu assenyalen a un professor de violoncel per abusos i assetjament sexual, segons ha destapat el periòdico. Almenys dues exestudiants de música asseguren que l'home els va fer tocaments dins de l'aula i que un dia, que eren al seu cotxe, els va intentar fer petons ara fa aproximadament una dècada. I seguim parlant de l'Audiència de Barcelona, que ha absolt l'humorista Jair Domínguez del delicte d'incitació a l'odi per haver dit que el feixisme se'l combat amb un cop de puny a la boca en una secció a Catalunya Ràdio l'any 2021. El judici el va promoure Vox, que era l'acusació particular, i demanava 2 anys de presó per al còmic. I a més hem de parlar de la plana esportiva de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez justament ahir. I és que va convocar eleccions al Real Madrid i també va anunciar que ell i la seva junta directiva es presentaran a la reelecció. Això ho ha comunicat en aquesta roda de premsa després de la derrota durant el Clàssic, que això va suposar el triomf del Barça i a més aquesta coronació com a campions de Lliga contra el Real Madrid. I nosaltres seguim fent un repàs a aquesta previsió del temps aquí a la nostra comarca, i és que tindrem un ambient suau i primaveral, això sí, amb un cel variable al llarg del matí amb forces clarianes. Tot i això, hi haurà la possibilitat d'algun ruixat feble, sobretot cap al vespre o la nit, en zones interiors. Les temperatures màximes rondaran els 20 graus, tot i que seran una mica més fresques a la zona de la costa. Al llarg de la setmana les jornades seran més inestables, els núvols seran abundants durant bona part del dia i hi haurà algun plogim en els propers dies que ens acompanyi. En aquest temps, que és primaveral, certament. Per tant, aquells que no hagueu sortit de casa, recomanat agafar una jaqueta per passar una mica el fred. I nosaltres fem una petita pausa escoltant Dan Peralbo i El Comboi, i ai, ai, quin goig que fas.
Ai, 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 quin goig que fas. Com es mou amb la Margarita i els seus fillets.
Supermatí. El compte enrere ha començat. Falten 3 partits perquè s'acabi la temporada i el Girona segueix pendent de si pot mantenir-se a primera. I aquest dijous és una nova prova de foc. Dijous, 14 de maig a les 8 del vespre, Girona Reial Societat. Escolta la transmissió des de mitja hora abans, a dia de partit, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, els partits del Girona explicats per la gent de casa, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
I quan falta poc més d'un minut per un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
La doctora Edelmira Domènech, nascuda el 1935, i el doctor Josep Tomàs, nascut el 1938 i que ens deixà fa uns mesos, des de fa més de 50 anys foren uns autèntics impulsors de l'atenció psicològica i psiquiàtrica d'infants i adolescents al nostre país. Si ella manifestava que la psiquiatria infantil té implicacions socials més enllà del camp de la medicina, ell dedicà la vida a l'estudi del comportament infantil i adolescent, tots fugint dels paràmetres que arrossega la psiquiatria en l'atenció d'adults. Doncs bé, és clar que, tot seguint aquells principis, el treball col·laboratiu entre professionals d'infància i adolescència cada vegada és una realitat més evident i necessària per tal de donar resposta apropiada a conductes i trastorns psicològics que presenten els més petits. I en aquest sentit, a la nostra comarca solen haver-hi espais específics per anar fent camí. És el cas de la dotzena jornada d'equips i professionals d'infància i adolescència que tingué lloc aquest divendres passat a Palafrugell. Entre les 9 i les 14 hores del matí, uns 80 professionals tractaren el tema de les autolesions en infants i adolescents. Tant la ponència inicial com el treball en petits grups de professionals de diversos àmbits, des de sanitaris a educadors socials, des de professorat de centres a psicòlegs de diversos serveis, des de l'atenció precoç a Mossos d'Atenció Comunitària i fins a molts altres implicats, propiciaren una profitosa posada en comú final. La Fundació Josep Pallach, organitzadora de la jornada, n'ha recollit les valoracions de tots els assistents i cal dir que s'hi fa ben palesa aquella idea que els dos eminents doctors tenien ja clara fa molt temps, que per molts, molts més anys, el nostre Empordanet i molt més enllà, seguim avançant en aquesta línia transversal i col·laborativa. Que tingueu un molt bon dia.
Igualment, molt bon dia, Josep Maria Soler. I a més, hem de reflexionar, hem de tenir en compte totes aquestes bandes de l'educació d'aquesta psicologia que a vegades no es veu. Per tant, molt, molt bé que s'impulsin aquest tipus de jornades. I nosaltres ara passem amb l'entrevista.
El meu país és l'Empordà, la seva gent, les seves places, del surrealisme de Dalí, el paladar del ben servit. El meu país és l'Empordà, no deixis mai...
Estem escoltant els primers compassos de la nova cançó del Meu País és l'Empordà, del músic bisbalenc Miquel Abres. I és que aquesta nova peça neix, tal com explica l'artista, d'un moment vital que vol fer un retorn als orígens i també de la necessitat de reconnectar amb aquest Empordà. Per parlar del nou tema i també d'aquesta nova cançó, ens visita el mateix Miquel Abres. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, com neix aquest nou tema? Parlaves de reconnectar amb aquest Empordà. Quan sorgeix aquesta necessitat?
Bé, aquesta necessitat realment va sorgir de la necessitat de trobar-me com en un moment de la meva carrera on em sentia que estava fent cançons per fer, no? Uh-huh. I tenia mitges una cançó feta i que no em sentia gens identificat i que tenia com la pressió de que, bueno, has de treure un single i ha de sortir. I vaig decidir frenar i vaig decidir parar i dic, uah, intenta tornar als inicis, intenta tornar a l'origen. I d'aquí va sentar la sortir ja ja feia molts anys que tenia al cap que volia fer una cançó, no?, de sobre l'Empordà, però mai sorgia. I al final va sorgir amb aquesta petita crisi creativa, no?, que vaig dir, ostres, no puc tirar endavant amb això perquè és una cançó més. Necessito fer coses que realment et connectin amb mi i no hi ha res millor que parlar de la meva terra, no? Que no coneix ningú més bé la terra que un mateix, no? Uh-huh. I això està molt bé.
I a vegades és un repte, no?, parlar d'aquesta terra pròpia, parlar del teu territori, no? Perquè com ho fas i com fas tota aquesta aproximació? Perquè hi ha moltes coses per explicar, no?
Sí, ho has de fer sobretot des de la part més, de, més poètica i més allunyada de no voler agradar a tothom, no? Perquè, clar, una cançó no hi caben els noms de tots els pobles, ni de totes les cales, ni de totes les places, ni, de les, ni els monuments, no? Has de fer una mica, bueno, mirar endins i pensar les coses que realment a tu et fan sentir i les coses que has viscut tu mateix, no? És una cançó que parlo molt de les coses que conec, no? Tinc la sort de ser molt d'aquí, de caminar per tots, durant molts anys caminant per tots els corriols, per totes les, per les Gavarres, per totes les cales, i tinc la sort de conèixer molt bé. I vaig deixar-me portar per les coses que més em sentia meves, no?
Mm-hmm. Una de les coses no particulars d'aquest nou tema, no, a part de retornar aquests orígens, ha estat el nivell de promoció que has anat fent, perquè tots aquells que et segueixin per Instagram ja ho han anat veient, però has anat fent diferents entrevistes, diferents clips de vídeo, no, on parles amb persones vinculades a l'Empordà. Com ha sorgit, no, tota aquesta promoció per donar a conèixer aquest nou tema i com han estat aquestes converses, no? Perquè a vegades els empordanesos tenim aquesta cosa que percebem el nostre territori d'una manera especial, no? Com ha estat tota aquesta promoció?
Sí, al final ha sigut una cosa que ha sorgit sola, no? Tot va sorgir a partir del primer dia de la gravació del videoclip, que sortirà dijous, el podreu veure dijous a YouTube i a totes les plataformes, i va sortir a través de que el videoclip tracta d'anar gravant molts paisatges diferents i moltes persones diferents, no? I un d'aquests dies que estàvem gravant, vam posar la càmera mentre estàvem gravant a un senyor gran, a l'Eugeni, doncs estàvem gravant i mentre feien les tomes ens vam quedar l'Eugeni i jo parlant, però la càmera estava encesa. I vam dir, ostres, hem estat parlant aquí, ens han gravat, a veure, què ha sortit d'aquí, no? I vam trobar que era prou interessant el que deien i amb molta naturalitat, no? I a partir d'aquesta primera entrevista va ser com vaig dir, ostres, per què no de les persones, no de totes, perquè són moltes, són 26 ostres. Persones que surten al videoclip, doncs per què no anem fent de persones que tinguin alguna cosa a dir o que veiem que ens interessa, que poden aportar, i bueno, i va sorgir d'aquí tot el tema de les entrevistes.
Uh-huh. I quins perfils de persones són interessants? És a dir, amb quines persones podem trobar aquestes converses?
Bé, jo sempre crec que és interessant fer entrevistes a persones que fan que la seva vida la fan sense esperar res a canvi, no? Que no tenen cap necessitat d'agradar ni de vendre res ni de promocionar res, simplement que són ells mateixos i que durant molts anys han fet el seu ofici i han fet la seva vida sense dir, mira on sóc, mira qui sóc, mira qui, no? Gent que ha treballat disfrutant l'ofici i vivint la vida sense buscar luxes ni buscar reconeixements, simplement vivint la seva vida, no? I jo tenia molt clar que volia trobar aquest tipus de perfil, de persones que ens parléssim de coses quotidianes que potser elles mai haguessin pensat que els hi farien una entrevista, no? I això és el que buscàvem, persones que fos el primer cop que es posessin davant d'una càmera i que fossin d'Empordanesa 200%, no?
Mm-hmm. Parlàvem també que el tema és un retorn a aquests orígens, però també sorgeix d'aquesta crisi que tens tu en aquest moment de creació. No sé si aquest nou tema t'ha fet desbloquejar-te una mica en aquest sentit, és a dir, a vegades quan estem molt encallats i no fem el que ens agrada, doncs potser trencar amb el que faríem normalment ens ajuda. No sé si és el teu cas, si estàs treballant en alguna cosa més enllà del meu país, és l'Empordà. No sé si estàs allò ja desbloquejat.
Bé, és una passada, perquè la cançó m'ha desbloquejat, però m'ha posat molta pressió, no? És a dir, l'any que ve de treure disc nou, no? Que aquesta seria una de la primera cançó del disc, que l'anem ensenyant a poc a poc. I, però clar, estic tan content d'aquesta cançó, està agradant tant, està tothom dient, uah, és que quina cançó, és que la gent ho noto, no? Notes aquesta reacció que feia anys que no passava, de que algú escolta una cançó teva, que clar, que et poses un repte molt alt, i a l'hora de fer cançons noves costa molt costa molt fer una cançó dient, ara, clar, m'he d'allunyar d'aquí, o... Però, clar, també la meva intenció és composar un disc parlant del territori, no? Però, bueno, estic allà, a veure, no forçaré res, el que surti, però que surti amb el cor i que surti, que sobretot que tingui el nivell que ha de tenir cada cançó, no?
Per tant, encara estàs treballant en aquest nou disc, és a dir, aquest és el primer tema que hi podrem veure, però n'hi haurà d'altres que entenc que ja estàs allò coent-los, no?
Sí, exacte, ja tinc una cançó que sí que ja està acabada, però després tinc d'altres que estan super al mòbil, allò, a notes, allà a la gravadora, que són cançons super, super, super joves i que encara s'han de treballar molt perquè es puguin anar a l'estudi a gravar, no? Si tot va bé, entraré a l'estudi a gravar tot el disc a finals d'any.
Clar, tot aquest procés creatiu, quan tens aquest bloqueig, com és? Perquè no ha de ser senzill intentar crear noves cançons quan no s'està del tot allò centrat en el tema. És a dir, ha de ser complicat desbloquejar tot això, no?
Sí, crec que és complicat desbloquejar, però sobretot has de viure, em refereixo que t'han de passar coses, has d'intentar no estar en la zona de confort i acabar composant, repetint-te, composant cançons sempre iguals, no? Jo intento sempre, a cada disc, mirar de fer coses que no he fet mai, viatjar més, conèixer més gent, m'agrada molt conèixer gent nova cada moment, i sobretot bueno, rebuscar, no?, amb la part humana, sobretot, i rebuscar amb la part de les emocions de les persones i entendre... Per això tinc cançons com més... Hi ha cançons que tinc que són com més d'optimistes, no?, a favor de la vida, i a favor, hi ha altres que són superpessimistes. M'agrada molt jugar amb això, no?, amb les emocions, i bueno, he trobat aquí que en aquesta cançó del meu país, Empordà, és una cançó d'amor a la terra, i que t'has un amor cap a una persona que només estimes tu, o cap a una cosa, no? És un amor cap a una terra que estima milers i milers de persones, no? I això fa que la cançó sigui més gran i a la llarga pugui arribar a molta gent.
I suposo que també t'ha permès mirar l'Empordà amb uns altres ulls, que a vegades, quan parlem amb altres persones, no veuen allò, la terra, de la mateixa manera que tu. No sé si t'ha passat, si xerrant amb aquestes persones amb les quals has fet l'entrevista o amb les quals has interactuat per fer el videoclip, t'han donat un altre punt de vista que no t'havies plantejat mai de l'Empordà.
Sí. Sí, si vols, jo no sé si és ben bé el que em preguntes, però el que et diria és que sí que me n'he donat que com més gran em faig, més estimo a l'Empordà, no? I quan era petit podia veure les Illes Medes, per dir alguna cosa, o podia veure el far de Sant Sebastià, o podia veure... I no m'impressionava, no? En canvi, ara m'impressiona, que hauria de ser el contrari, no? Quan ves les coses per primer cop, que t'impressionés. I al final crec que és això, que com més ens en fem, més estimem la nostra terra, i quan més has viatjat, més saps que aquí realment sí està molt bé, en tots els sentits, no? Amb el que sí he notat que amb les persones que he fet entrevistes, sobretot la gent ja més gran, és que el gran canvi de l'Empordà sobretot és el turisme, no?, que ara està molt massificat, i això és el que no té res a veure fa uns anys enrere, no?, que no estava tan massificat. Però bueno, al final el món, la terra, és de tothom. Jo sempre dic que per mi empordanès és qualsevol persona que li agrada l'Empordà i que li agrada i que el cuida i que el tracta bé, i que tant, és igual si viu una setmana, si viu un any, o si, bueno, crec que hem de ser persones obertes i que sí que ha de venir la gent a veure'ns, però sempre amb respecte, cuidant l'entorn i no massificant tantes platges, tantes cales, sobretot a l'hora de construir, no?
Doncs, Miquel, crec que ens quedem amb aquesta reflexió i estarem molt pendents de la publicació del nou treball de cara a l'any que ve, i també dels propers singles o cançons que puguem anar veient. Gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I quan falta menys d'un minut per arribar a 8:45 del matí, continuem amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que la jornada de vaga convocada per aquest dimarts al sistema educatiu català ha registrat un seguiment del 65% a les comarques gironines, segons les dades que han facilitat els sindicats convocants, Carla.
La protesta ha mobilitzat mestres, professorat i personal educatiu d'arreu del territori per reclamar millores laborals, més recursos i una reducció de les ràtios als centres educatius. Els sindicats denuncien la sobrecàrrega de feina, la manca de personal i la necessitat d'incrementar la inversió pública en educació. La convocatòria ha afectat escoles i instituts de tot Catalunya i ha culminat amb una manifestació unitària a Barcelona. Durant la mobilització, els participants han reclamat canvis en les polítiques educatives i han criticat la gestió del Departament d'Educació. Entre les principals demandes hi ha la reducció del nombre d'alumnes per aula, la recuperació de drets laborals i la millora de condicions de personal docent i d'atenció educativa. Els sindicats també exigeixen més estabilitat per als professors interins i un augment dels recursos destinats a l'escola pública. A les comarques gironines, la incidència de la vaga s'ha fet notar especialment en diversos centres educatius, amb afectacions parcials en l'activitat lectiva i el funcionament habitual de les aules. La jornada s'enmarca en un context de malestar al sector educatiu que en els últims anys ha protagonitzat diverses mobilitzacions per reclamar més inversió i millores estructurals al sistema públic d'ensenyament.
I recordem que les jornades de vaga continuen avui a Girona. Pals també afronta la implantació del porta-porta en un moment realment necessari. Això és el que ha dit en una entrevista al Supermatí l'alcalde del municipi, Carles Pi, que ha explicat com avança també la implementació d'aquest nou sistema de recollida. El model començarà a funcionar a partir del 18 de maig i afectarà pràcticament a tot el terme municipal, exceptuant la zona de platges, que s'incorporarà l'any vinent, Joan.
Pi defensa que la implantació del porta-porta no és una decisió improvisada. Segons explica, el municipi fa més d'un any que treballa en el nou sistema, coincidint amb la renovació de la licitació del servei.
Sempre dic que ningú es pensi que ens hem tornat bojos, i fer el porta-porta ara i en aquest moment, si ho fem, és perquè realment és necessari i no hi ha cap altre remei. Una mica l'explicació que va fer l'Ajuntament, vull agrair des d'aquí l'esforç i la feinada que ha fet la tècnica municipal, que fa temps que hi està treballant, i explicava una mica les estadístiques, no? Un cop aquestes reunions, jo espero que sortint, la gent entenia la necessitat del perquè aquest porta-porta.
L'objectiu principal és augmentar els baixos índexs de reciclatge del municipi. L'alcalde recorda que Pals recicla actualment entre un 33% i un 35% dels residus, molt lluny del 70% que marquen els objectius europeus. Per això considera que era imprescindible fer un canvi profund en el sistema de recollida.
Hauríem d'estar més o menys a un 70% de reciclatge, uns índexs del 70% ara, i estem en el 33-35%. Però estem al 33-35%, diria, oh, és que fa 2-3 anys. No, estem aquests índexs del 35% des de fa 12-13 anys, o sigui, són moltíssims anys. És evident que si no fèiem res, no fèiem cap altra cosa, continuaríem amb aquests índexs, impossible assolir aquest 70%.
Durant les darreres setmanes, l'Ajuntament ha organitzat diverses sessions participatives i informatives per explicar el funcionament del porta a porta i a resoldre dubtes. El nou sistema començarà a funcionar el dilluns 18 de maig. Els contenidors es retiraran de manera progressiva i els residents hauran de començar a separar les diferents fraccions segons el calendari establert. A les zones disseminades i algunes urbanitzacions es combinarà el sistema porta a porta amb armaris de recollida. La zona de platges quedarà fora de la implantació aquest estiu i no entrarà al sistema fins al pròxim any.
I ara anem fins a Torroella de Montgrí i l'Estartit, que renoven el distintiu internacional de turisme sostenible amb una nota de gairebé 9 punts. L'avaluació analitza prop d'un centenar d'indicadors relacionats amb la sostenibilitat. Els inspectors han revisat aspectes com la conservació de la natura, la gestió dels residus, també els recursos energètics i l'estat del patrimoni cultural i turístic, Joan.
Un dels elements més destacats és el paper del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L'informe considera que aquest espai és una peça clau del model turístic local i també subratlla la importància del patrimoni cultural, les tradicions i els festivals del municipi. La millora de la puntuació relaciona amb una planificació més eficient. L'auditoria destaca l'ús d'indicadors i eines estratègiques com el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting de la Destinació. Tot i això, els auditors recomanen mantenir aquests documents actualitzats i presentar millor les dades per facilitar la presa de decisions. Des de l'Ajuntament es posa en valor la feina tècnica de l'àrea de turisme durant el procés de renovació del distintiu. El govern municipal considera que aquest reconeixement reforça l'aposta per un model turístic de qualitat i respectuós amb el medi ambient. Torroella de Montgrí i l'Estartit formen part del programa internacional de destinacions sostenibles des de fa prop de 6 anys. Actualment la xarxa de Green Destinations agrupa més d'un centenar de destinacions de diversos països.
I tornem a parlar de Pals, perquè el municipi ha obert la licitació per gestionar el nou bar-restaurant de Cala Pruna. El contracte tindrà una durada de 4 anys i el consistori també valorarà propostes culturals vinculades a l'equipament. La licitació arriba un cop les obres de reforma de l'espai entren en la seva fase final.
L'actuació ha servit per modernitzar i redistribuir interiorment el local, situat a la plaça de Cala Pruna, mantenint-ne l'estructura original i els usos existents. La nova concessió tindrà una durada de 4 anys i inclourà la gestió i explotació del restaurant bar, així com el manteniment i la neteja de les instal·lacions, la terrassa i els banys. L'equipament i el mobiliari aniran a càrrec de la persona adjudicatària. El local disposarà d'una terrassa amb una ocupació màxima de 130 metres quadrats i capacitat per a prop de 90 persones. Durant les activitats culturals i esdeveniments organitzats a Cala Pruna, l'espai es podrà adaptar per compatibilitzar el funcionament del restaurant amb la programació cultural. El consistori fixa un període mínim d'obertura entre l'1 de maig i el 30 de setembre, així com durant la Setmana Santa. El servei haurà d'oferir com a mínim dinars i sopars durant aquests períodes. Tot i això, les persones interessades podran ampliar els horaris i el calendari d'obertura, segons la normativa municipal. Un dels aspectes que es valoraran durant el procés serà la incorporació de propostes culturals vinculades a l'espai de Cala Pruna, amb l'objectiu de reforçar la dinamització social i cultural del municipi. Les ofertes es podran presentar fins al 8 de juny a través del perfil del contractant de l'Ajuntament de Pals, on també es pot consultar tota la documentació relacionada amb el concurs.
I la Fundació Jordi Comas Matamala celebrarà demà la desena edició de la jornada Turisme, Territori i Societat a l'Auditori de Cap Roig. La cita reunirà representants institucionals, empresaris i experts per poder reflexionar sobre els reptes i el futur del sector turístic català. Ferran.
La nova directora de la Fundació, Anna Garriga, ha explicat que la voluntat de l'entitat és convertir-se en un espai de referència per al debat i la creació de pensament al voltant del turisme.
Tots els sectors econòmics han d'estar en transformació i els temps que ens toca viure, doncs està clar que també, i el turisme també, sí. I aquesta jornada el que vol és ser això, ser referents del país en aquesta discussió que no veiem que es faci enlloc més al territori. Al contrari, que massa sovint s'assimila la política turística que caldria a Barcelona ciutat amb la política turística que cal a tot el país, on el turisme tot el país és molt diferent.
La jornada girarà entorn de quatre grans eixos que són la connectivitat i la mobilitat, l'arquitectura dels espais turístics, la responsabilitat social del sector i les perspectives econòmiques del turisme. Garriga ha remarcat que moltes de les decisions que es prenen avui condicionaran el model turístic dels pròxims anys.
Ens hem concentrat en treballar en quatre aspectes. Volem portar ponents de nivell respecte a quatre aspectes que defineixin d'alguna manera com volem ser d'aquí 10 anys.
Entre els participants hi haurà noms destacats com Pere Macias, Josep Mias, Anna Ramos, Joan Tugores o Antoni Canyete.
Ens deia, volem ser referents al país. Si no ho fóssim, tota aquesta gent no vindria, perquè venen de manera voluntària. Val? I això és el que ens esperona a continuar endavant. I hi ha un altre element molt important, i és que en aquesta jornada, per primera vegada, podem dir que hi aplegarem tots els agents econòmics i empresarials que composen el sector turístic. Perquè a la sala, a hores d'ara ja hi han inscrites més de 120 persones, hi haurà representades totes les institucions del país, des de la Generalitat, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Cambres de Comerç, però també hi haurà representació de tot l'empresariat.
La trobada ja supera les 120 persones inscrites i comptarà amb la presència de representants de la Generalitat, diputacions, ajuntaments, cambres de comerç i entitats empresarials vinculades al turisme. La jornada clourà amb un dinar per crear contactes als jardins del Castell de Cap Roig.
I la Universitat Pompeu Fabra ha dissenyat l'Atlas Electoral de la Segona República. Aquest projecte, impulsat per un equip d'investigadors liderat pel professor de Ciència Política de la Universitat, Toni Rondón, juntament amb l'investigador Pau Bellprat i l'assistent de recerca de la Universitat, Diego Martín Álvarez, preveu recollir els resultats en més de 9.000 municipis de l'Estat en les tres eleccions legislatives que es van celebrar durant aquesta Segona República Espanyola. Aquestes corresponen a l'abril de 1931, el novembre de 1933 i el febrer del 1936. De moment, hi ha dades publicades de les eleccions d'aquest darrer any, Carla.
Segons les dades de la versió beta de l'Atlas Electoral de la Segona República, al Baix Empordà gran part dels vots van anar cap a la coalició d'esquerres. Concretament, dels 43 municipis dels quals estava formada la comarca en el moment de les eleccions generals, 27 municipis baixempordanesos van votar la coalició d'esquerres, formada per l'Acció Nacionalista Basca, el Front Popular d'Esquerres, l'Esquerra Valenciana, el Front d'Esquerres de Catalunya, el Left Wing Independent, Izquierda Republicana, el Partido Comunista d'Espanya, el Partido Galleguista, el Partido Federal Republicano, el Partido Sindicalista, el Partido Socialista Obrero Espanyol i la Unió Republicana. En canvi, en 16 municipis de la comarca va ser la coalició de dretes qui va endur-se la victòria. Aquesta coalició la formaven el Bloque Nacional, la coalició de dretes, la Confederació Espanyola de Dreches Autònomes, la Comunió Tradicionalista, el Front Català d'Ordre, el Partido de Centro Democrático, el Partido Nacionalista Espanyol, el Partido Republicano Conservador, el Partido Republicano Liberal Demócrata, el Partido Republicano Progresista, el Partido Republicano Radical i Renovació Espanyola, entre d'altres. La coalició d'esquerres va superar el 70% del suport en municipis com Sant Joan de Palamós, Calonge, Mont-ras, Pals, Vall-llobrega, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, i en canvi la coalició de dretes només va aconseguir superar el 70% del suport a la comarca en municipis com Rupià, Parlavà o Ultramort.
I l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós celebra aquest any el seu 25è aniversari amb un programa d'activitats institucionals, culturals i populars previst pels dies 4, 6 i 11 de juny. La commemoració inclourà un acte institucional al Castell de Calonge, una jornada popular a l'estenedor de xarxes del Port de Palamós i la inauguració de l'exposició Dones Empoderades, que comptarà amb una xerrada de la capitana de vaixell i activista social i mediambiental, Mar Casariego. Carla, què més en sabem?
Els actes començaran el dia 4 de juny amb una taula de debat en què participaran professionals i exprofessionals de l'Àrea Bàsica de Salut, usuaris, representants institucionals i membres dels serveis de salut integrats del Baix Empordà. La jornada acabarà amb un sopar commemoratiu. La celebració continuarà el 6 de juny amb una jornada popular oberta a tota la ciutadania al Port de Palamós. Durant el matí s'hi faran activitats com sessions de ioga i zumba, tallers infantils, espectacles de màgia, música en directe i una arrossada popular. La jornada tindrà també un component solidari. Els beneficis recaptats amb el servei de bar i l'arrossada es destinaran a la campanya Com a Casa, impulsada per renovar i ampliar l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós. La commemoració es completarà l'11 de juny amb la inauguració de l'exposició Dones Empoderades a l'edifici Fleming. L'Àrea Bàsica de Salut de Palamós es va posar en funcionament l'any 2000 i actualment dona servei als municipis de Palamós, Calonge, Sant Antoni i Vall-llobrega. En aquests 25 anys, l'activitat assistencial ha crescut de manera notable. Si l'any 2003 es van registrar prop de 100.000 visites, l'any passat aquesta xifra ja superava les 220.000 atencions anuals. Paral·lelament, la població de referència també ha augmentat fins a arribar a prop de 32.000 habitants. L'equip actual està format per 87 professionals i en els últims anys han incorporat nous perfils assistencials, especialment en àmbits com la psicologia, la nutrició o la fisioteràpia. A més de l'atenció primària, l'equipament ofereix serveis de pediatria, odontologia, salut mental, ginecologia, rehabilitació i atenció urgent, així com cobertura de residències de gent gran del territori.
I canviant de tema, perquè la tercera edició del festival L'Aparador omplirà el Centre Històric de Calonge amb una trentena de propostes artístiques de joves, Berta.
El nucli de Calonge acollirà el pròxim 16 de maig la tercera edició de L'Aparador, un festival dedicat al talent jove emergent que reunirà prop d'una trentena de propostes artístiques amateurs d'entre 14 i 30 anys. La iniciativa està organitzada per l'Espai Jove de Calonge i Sant Antoni i oferirà activitats durant tota la jornada, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. La música serà la disciplina amb més presència i, tot i que la programació també inclourà espectacles de dansa, circ i cinema. Les activitats es repartiran per diferents espais del centre històric, com la plaça Major, la plaça de la Doma, el pati d'armes del castell, la capella del Carme i la sala Fontova. El festival també comptarà amb una fira artesana amb 7 parades instal·lades al carrer d'Àngel Guimarà. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, destaca que l'aparador s'ha consolidat com un punt de trobada del talent jove del territori. Per la seva banda, la regidora de Joventut, Anna Tena, assegura que el festival s'ha convertit en un espai d'oportunitats perquè els joves creadors puguin mostrar els seus projectes en un entorn professional.
I Palafrugell celebrarà durant el mes de maig el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. La iniciativa vol sensibilitzar sobre les discriminacions i violències que pateixen encara les persones del col·lectiu. Ferran.
El tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament, José Yepez, ha convidat la població a participar en la commemoració prevista per aquest diumenge.
I us vull convidar a commemorar amb nosaltres el 17 de maig, que és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Enguany tenim 4 activitats principals.
Tot i això, la programació començarà avui amb un taller infantil d'origami de primavera a la sala polivalenta de la biblioteca a 6:15 de la tarda. L'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys acompanyats d'un adult. Les inscripcions s'han de fer per telèfon o en correu electrònic a la biblioteca. Demà, el Museu del Suro acollirà la segona jornada de diversitat familiar i educació memorial Glòria Canyet. L'acte començarà a les 7 de la tarda i és organitzat per la Fundació Pallac amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell. I diumenge, coincidint amb la Diada Internacional, Plaça Nova serà l'escenari d'una ballada de l'Indie Hop entre 12:45 i 14:45. L'espai LGTBI+ instal·larà un punt informatiu i oferirà un tastet de l'exposició Una mirada LGTBI+ al món animal. També hi haurà un Parlament institucional. I la programació es tancarà dimecres 27 de maig amb l'Hora del Conte, Històries que trenquen motlles, també a la biblioteca, a 6:15 de la tarda. La sessió, pensada per a infants a partir de 3 anys, anirà a càrrec de la companyia Gra de Sorra. També cal inscriure's abans.
Totes les activitats són gratuïtes i només requereix inscripció prèvia les activitats de la biblioteca, que es podran fer aproximadament una setmana abans de la pròpia activitat.
I paral·lelament, fins al 29 de maig, la biblioteca oferirà un aparador cultural temàtic amb llibres, pel·lícules i materials relacionats amb la diversitat. I a més, entre demà i el 22 de maig, la Torre de Can Màrio i altres equipaments municipals lluiran els colors de la bandera irisada.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí de dimecres, hem de viatjar a l'espai amb en Francesc Pruneda. Francesc, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, avui tema força interessant, tema que jo, certament, no sé si l'acabo de conèixer ben bé. De què parlarem avui, concretament?
Avui parlarem de les marees. I, justament, és un tema que, com bé has dit... O sigui, tothom, o gairebé tothom, sap que està causat per la Lluna, però la pregunta clau és com la Lluna provoca les marees. Exacte. I aquesta és una cosa que crec que és interessant comentar-la, perquè amaga més coses de les que pugui semblar d'entrada.
A més, quan parlem de marees, a mi em ve el cap, allò, quan tenia 8 anys, vaig anar a Galícia. I el fenomen allà és com molt més exagerat que el que veiem aquí. Vull dir, aquí, a veure, el mar tampoc puja en excés, sinó que, per exemple, a l'Atlàntic és una cosa allò important.
Exacte, exacte. De fet, és una de les coses que volia comentar, perquè també, a veure, aquí ara m'ha sortit una mica de tema, però sí que es comenta moltes vegades que, per exemple, la Lluna ens influencia a nosaltres perquè nosaltres som 3/4 parts d'aigua.
És veritat o no?
Aquesta l'hem... A veure, que som 3/4 parts d'aigua, el nostre cos humà,
no, sí,
és cert, però, mira, justament, et faré una reflexió que la volia dir més endavant, però ja que ha sortit. En el mar Mediterrani no hi ha marees perquè hi ha massa poca aigua. Clar, si en el mar Mediterrani hi ha massa poca aigua, l'aigua que tens tu, o que tinc jo, o que té qualsevol dels que ens escolta...
Tampoc influeix gaire.
Exacte. O sigui, si el Mediterrani té massa poca aigua, imagina't, doncs, nosaltres. Sí. Evidentment, aquí, doncs, es descarten totes les influències en quant a la gravetat que la Lluna pugui tenir. Si parlem exclusivament de l'aigua, podríem sí. parlar de més coses, però si parlem exclusivament de l'aigua, doncs no hi ha cap mena d'influència. De fet, anem a punt per punt exactament això de les marees, què és, com es causa. Bàsicament, les marees és una atracció gravitatòria de la Lluna. És a dir, la Terra atrau la Lluna, però la Lluna també atrau la Terra. És a dir, la gravetat és una força que actua en dues direccions. Més ben dit, en dos sentits. Tant ens atrau un com l'altre. Sí que és veritat que la Terra, al ser més gran que la Lluna, atrau més, clar. I per això la Lluna gira al voltant de la Terra. Però si, per exemple, els dos cossos tinguessin la mateixa massa, doncs girarien un al voltant de l'altre amb una dansa una mica rocambolesca, com si fos dos cossos que estan caient dins un embut, perquè ens entenguem. Però quedem amb això, que la Lluna també atrau a la Terra. El que passa és que la Terra és sòlida, però la part de l'aigua, que és moldejable, doncs sí que l'atrau més. I per això hi ha un bony d'aigua que se'n va més cap a la Lluna. És a dir, la cara de la Terra que dona cap a la Lluna, l'aigua puja justament per aquesta atracció gravitatòria. A més, això fa que, clar, en aquest cas podríem dir, val, doncs la cara que dona la Lluna hi ha una marea alta i tota la resta de la Terra hauria d'haver-hi una marea baixa, però això no passa així, perquè tenim dos marees altes i dos marees baixes al dia. Què passa aquí? Doncs aquí passa el següent. Aquí passa que imaginem que no tenim Lluna. Si no tenim Lluna, doncs, en teoria, tot el nivell de l'aigua dels oceans de tot el món hauria de ser exactament el mateix. Si posem la Lluna, la cara que dona la Lluna sentirà aquesta atracció. Però què passa? Que l'aigua de la resta del món haurà d'anar a ajudar a pujar aquest bony. I, per tant, hi ha zones que baixarà la marea perquè justament ens està estirant l'aigua. Què passa amb la cara contrària a la Lluna? Està tan lluny de la Lluna, o està una miqueta més lluny de la Lluna, que no s'entera d'aquesta atracció gravitatòria. I per això es manté el nivell. És a dir, la cara que dona la Lluna hi ha una marea alta, la cara contrària també, perquè el nivell de l'aigua no s'ha mogut, però el que seria a 90 graus és on es produeixen les marees baixes. I per això tenim dues marees altes i dues marees baixes al dia. Sí que és veritat que amb un dibuix això s'entén més bé. Ho he intentat explicar de la millor manera possible, sí. Però bàsicament la gràcia aquí, el quid de la qüestió, és que la cara que dona la Lluna sent l'atracció gravitatòria, la cara contrària no, o molt poc, i la resta del planeta és la que perd aquesta aigua que ha hagut d'anar a emplenar l'atracció aquesta, ajudar, diguéssim, que pugi el nivell a l'altra part. Per tant, les marees el que fan és també no només pujar i baixar el nivell de l'aigua, sinó que també la fan moure d'una part a l'altra del planeta. I en resum, seria una miqueta doncs, això que són les marees. També s'ha de tenir en compte que la marea, al ser un efecte gravitatori, la gravetat és una força que depèn de les dues masses que juguen en qüestió. És a dir, si parlem de la gravetat de la Terra i de la Lluna, s'ha de tenir en compte la massa de la Terra i la massa de la Lluna, les dues. Per això comentava que, esclar, en un oceà com l'Atlàntic hi ha molta massa i, per tant, sent molt l'atracció gravitatòria de la Lluna i per això veiem que puja. En el Mediterrani també hi ha aquesta atracció, però com que hi ha molt poca aigua, sí. Entre cometes, evidentment, sí que podríem notar una marea, però estem parlant de pocs centímetres. Sí. I, per tant, quasi és menys preable.
És que, esclar, a l'Atlàntic, a mi vull dir, em ve el record aquest i la diferència allò és important, és de metres.
Sí, tant. O sigui, un exemple és la Playa de la Conxa, per exemple, sí. De Sant Sebastià de Donosti, que realment puja moltíssim, o també el Mont Saint-Michel, a França.
Correcte.
Que tenim una illa, que, bueno, és una illa, perquè després es converteix en una muntanya, torna a ser una illa, realment de la quantitat d'aigua que arriba a moure doncs, l'atracció gravitatòria. S'ha de dir que també, en quant a enginyeria, s'estan plantejant, i algunes ja s'han construït, centrals elèctriques que justament aprofiten les marees. És a dir, que quan la marea puja, el que fem és tenir una central hidroelèctrica que deixa passar l'aigua en un sentit i quan la marea baixa, doncs, en l'altre sentit. I així es podem provocar, en el moment de la pujada i de la baixada de les marees, es podria produir electricitat.
I és un fenomen natural, vull dir, és que tampoc has d'intervenir en allò en el medi per provocar aquestes marees.
Correcte. Bé, en el cas de poder instal·lar una central elèctrica, sí que necessitaries sí. Una zona per on, que, a veure, necessitaries una connexió amb l'oceà, o en aquest cas hauria de ser, el Mediterrani, per exemple, no ens serviria, però una part de l'oceà i després per exemple, un llac interior que s'anés buidant i emplenant doncs, cada vegada per deixar passar aquest volum d'aigua.
Clar, tot això, quin impacte no, té en el nostre planeta? És a dir, estem parlant no, a nivell visual, l'impacte que té també aquest aprofitament que es fa energètic, però, esclar, quin impacte més enllà de tot això té?
Realment, si recordem les classes d'història, per exemple, de l'antic Egipte, que les pujades i baixades del Nil provocaven que justament les terres fossin fèrtils, evidentment amb el tema de les marees passa el mateix. És a dir, el fet de que la terra se vagi irrigant i assecant de forma progressiva, doncs evidentment pot fer que justament els recursos del mar els aprofitem a terra. Un exemple claríssim, les marisqueries de Galícia, justament. Clar, quan puja la marea, ens aporten tot el marisc, on va se'n va l'aigua, el marisc es queda i, per tant, és molt més fàcil de poder-lo, i poso't un exemple així, és molt simplificat, de poder-lo, poder-nos aprofitar els recursos del mar. També s'ha de tenir en compte que no totes les marees són iguals, perquè aquí també això juga el sol. El sol, tot i que està molt més lluny, també la seva gravetat afecta les marees, i, per exemple, en el cas que hi hagi lluna nova, és a dir, que hi hagi el sol, la lluna i la terra alineats, podríem tenir marees molt més fortes, el que es coneix com a marees vives. En canvi, quan formen un angle de 90 graus, que seria quan hi ha quart creixent o quart minvant, les marees no són tan intenses. Evidentment, això està tot perfectament tabulat, ho tenim perfectament registrat, sabem perfectament quan hi haurà una marea viva o una marea morta, i, per tant, es pot controlar perfectament. Sí que és veritat que pot haver-hi situacions en les que se'n va una miqueta la previsió, i puja una mica més o una mica menys, però normalment ara ja ho tenim molt controlat i sabem com pot haver-hi una marea de dir el lloro, que hi haurà una marea molt forta o hi haurà una marea més tranquil·la. I també, si me permets, no hem de confondre les marees, per exemple, amb les minves de gener o amb les minves de febrer, que això sí que és un fenomen que aquí al Mediterrani podem veure, que realment el nivell del mar baixa una mica més. No té res a veure amb la gravetat de la Lluna, no té res a veure amb les marees.
I amb què té a veure?
Aquí, de veure, és un fenomen atmosfèric, bàsicament. Aquí ens trobem una combinació de diverses coses. Per una banda, a l'hivern, la pressió atmosfèrica és més alta i, per tant, pressiona més el mar, pressiona el mar cap a baix. I, per altra banda, com que l'aigua és més freda, la densitat de l'aigua fa que s'encongeixi una mica, perquè ens entenguem, i, per tant, doncs, el nivell de l'aigua també baixa. És a dir, l'aigua baixa per si mateixa, perquè realment es concentra una miqueta més, i la pressió atmosfèrica doncs, també apreta una miqueta més i per això sembla que baixi una mica. Però no té res a veure, en aquest cas, amb la Lluna ni amb les marees.
I al principi justament parlàvem no, d'algun dels mites vinculats a allò amb les marees, la Lluna, etc. No sé si hi ha algun altre mite o alguna altra cosa que tinguem mal entès en aquest sentit a nivell de com, a societat, no? Vull dir, sí que és cert que saber ben bé què són les marees, doncs ja ens ho has explicat, però hi ha alguna altra allò concepció errònia vinculada amb les marees?
A veure, aquí potser hi haurà gent que se m'enfadarà, però sí que molts d'aquests fenòmens que relacionem amb la Lluna, com pot ser com t'ho diria, la sort, l'ànim, l'energia, també la menstruació i els parts, que des de tota la tradició cultural que tenim des de fa milers d'anys s'ha intentat buscar una relació amb la Lluna, s'ha de dir que científicament no s'ha trobat cap relació. Cap. Per exemple, amb el tema de l'estat d'ànim, amb el tema de la menstruació, que clar, molta gent ho relaciona més o menys en els mateixos dies, les fases de la Lluna, amb el període femení, doncs. No s'ha trobat cap relació directament, amb els parts no s'ha trobat cap relació, si n'hi ha, no s'ha trobat. O sigui, fixa que m'acuro d'en salut i dic, no
si
dic que no n'hi
no
hagi.
Trobat.
Si n'hi ha, no s'ha trobat. A part del llegendàrium popular. Jo sempre dic que el meu mare és de pagès i ella sempre diu que hi ha unes coses que s'han de plantar amb una lluna i unes altres que s'han de plantar amb una altra lluna, i no li portis el contrari. A partir d'aquí, ja no sé què dir. Però, depenent d'haver-se trobat, no s'han trobat relacions amb el que seria la Lluna, amb el comportament o la biologia humana.
Potser seran coincidències, com que no està demostrat allò, curar-nos en salut i dir allò que a veure...
Exacte, com... s'han fet estudis, se n'han fet, sí. I se n'han fet moltíssims tant a nivell de Catalunya, Espanya, Europa, però no s'han trobat cap relació directa, almenys actualment. Més endavant podria ser, però actualment no se n'ha trobat cap.
Doncs, Francesc, deixem això apuntat. Molt curiós el tema de les marees i allò, les concepcions errònies que en tenim. Gràcies per la secció d'avui i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé.
Gràcies. I confirmar que les marees té a veure amb la Lluna, però almenys ara sabem una miqueta més el procediment.
Exacte. Sí. Doncs, Francesc, que vagi molt bé. Bon dimecres.
Moltes gràcies. Bon dimecres.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu i bon dimecres!